Aquest cap de setmana llegia un informe sobre dolor i ens alertava que d'aquí en endavant un 25% de la població, és a dir, un de cada quatre persones, acabarem tenint mal crònic, d'una manera o d'una altra. I t'explico això perquè avui, 17 d'octubre, és el Dia Mundial contra el Dolor. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana avui dilluns, 17 d'octubre, hores d'ara, doncs pràcticament 21 graus a la ciutat de Lleida. Ha caigut 4 gotes, 4 o 3, depèn de com tu miris, almenys a la ciutat de Lleida. Per tant, pluja inapreciable totalment. Però avui només hem tingut una mínima de 18 graus. Poca broma, que la mínima... O sigui, les màximes han pujat, però les mínimes, déu-n'hi-do. Has tingut sensació de que ha fet calor aquest cap de setmana? Suposo que sí. Ja ens havia avisat l'Armando Álvarez. Però mira, la temperatura màxima del divendres va ser de 29 graus. Parlo de la ciutat de Lleida. La del dissabte de 29,7 graus. A la segona quinzena del mes d'octubre, eh? Estic parlant. I d'ahir diumenge, 28,4 graus. I tot això on avui, o potser demà, encara es preveu una aixecada de les temperatures màximes. Veurem per on van els trets, li preguntarem, ens ho explicarem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ja saps que avui buscarem, com cada dia, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens visitarà el Josep Lluís Gómez, el nostre advocat, des de Q2 Consultors. Amb ell ja saps que parlem doncs, de temes del quotidians, del dia a dia, però que amb un bon assessorament legal per part d'un advocat, doncs a vegades ens pot afavorir. I de quina manera? Avui parlarem, per cert, de les targetes revolving, d'aquestes targetes amb un crèdit que depèn de com entris, no te'n surts mai, no acabes de pagar mai el deute. En parlarem perquè han canviat certes normes. Ens ho explicarà el Josep Lluís Gómez. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, parlem d'esports, resultats del cap de setmana sobre la taula i totes les notícies esportives a la radiografia, a la nostra tertúlia esportiva. Ja saps, amb l'Albert Escuer, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Però abans de tot això, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on el Said Esbai ens explicarà quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, cel ennuvolat amb probables xàfecs ocasionals tendint a intervals ennuvolats al final de la jornada. També probabilitat de calitja. Temperatures en descens, arribant fins als 28 graus de màxima a Lleida capital. 27 a Balaguer, 26 graus a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A més, al Pirineu, vent de component sud, moderat, amb ratxes fortes en cotes altes. I a la resta, vent fluix amb intervals de moderat, predominant la direcció est. Demà dimarts esperem, en general, cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en ascens, arribant fins als 30 graus de màxima a Balaguer. 29 a Lleida Capital i Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 24 graus de màxima a Viella. A més, vent fluix variable, predominant la component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:24 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hi ha un tema que m'han preguntat força gent que em coneix i diuen, escolta, tu que estàs a la ràdio, assessoren sobre aquest tema. I és el tema de poder fer cremes de restes vegetals als camps. Ara que ve l'època de poda, ja sabeu que es va modificar la llei, després es va tirar enrere, després una altra vegada en van, després hi ha una excepció. En fi, el que et dic sempre, que ens maregen. Tot hauria de ser molt més clar i més fàcil, però ens maregen. I clar, davant de possibles sancions econòmiques, com que no està la, la cosa per gastar més diners, doncs la gent pregunta. Insisteixo, perquè és que ho fan tan complicat, tan rematadament complicat, que és que ens mereixen. Doncs bé, t'explico que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat a l'apartat Tràmits del seu web el procés d'autorització excepcional per poder cremar restes vegetals per causa fitosanitària o per risc d'incendi, amb l'objectiu de facilitar la tramitació d'aquests permisos. En fi, que necessites un permís ja per fer aquestes històries que s'han fet tota la vida, déu-n'hi-do, que t'envien cap a l'apartat de tràmits de la web. Ja t'explico que per alguns serà més un mal de cap que no pas una facilitat. Però vaja, la llei estatal 7/2022 de 8 d'abril de residus i sòls contaminants per a una economia circular prohibeix cremar residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola i només ho permet amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d'incendis forestals. Des d'Acció Climàtica han reclamat al govern espanyol una moratòria o derogar l'article de la llei que impedeix fer les cremes, però que de moment no se sap res. Per tant, consulta abans, no sigui que t'enduguis una sorpresa desagradable. Encara al món agrari, a Sant Llorenç de Morunys hi ha pomes més petites, però en quantitat. Això vol dir que els productors de poma ecològica de muntanya han salvat la temporada malgrat la sequera extrema. Calculen que aquest any en colliran unes 300 tones, una quantitat fins i tot superior a la de l'any passat, però això sí, la poma és més petita. Tot i això, el president de la cooperativa Biolord, Josep Pintó, ha explicat que caldrà veure com l'estrès hidrològic que han patit els arbres afecta les produccions futures. No sabem si l'any que ve hi haurà collita o no. Perquè els efectes d'aquesta sequera doncs no són immediats, de vegades. Es poden allargar en el temps i, per tant, això apunta directament a la collita de l'any vinent. A Catalunya es cultiven 20 hectàrees de pomes de muntanya en finques ubicades entre els 800 i els 1.300 metres d'altitud a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. I encara, també, parlant de collites, doncs algunes cooperatives de les Garrigues i del Segrià han encetat la campanya de recol·lecció de l'oliva. És el cas del Molí del Canó, al Segrià, del grup Fruits de Ponent, que aquesta setmana ha començat a aixafar les primeres olives per elaborar el seu oli d'oliva verge extra premium quilat. La campanya arriba marcada per la caiguda de producció, sobretot a les zones de secà, com a conseqüència també de la sequera acumulada dels darrers dos anys i la intensa calor de l'estiu. El director general del grup cooperatiu Fruits de Ponent, Josep Perseguer, diu que comencen la campanya de l'oliva amb optimisme al Molí del Canó, tot, com et deia, i la caiguda de producció generalitzada.
La veritat és que estem molt il·lusionats amb aquesta nova campanya, tot i que és evident que hi haurà una merma de producció en general, com ja s'ha dit, fins i tot des de la pròpia DO, doncs per efectes bàsicament doncs de la sequera, i per tant doncs això, vulguis que no, pues es notarà.
Una sequera acumulada, ells ja parlen d'aquests darrers dos anys, per tant el que dèiem, que l'arbre, les conseqüències d'una sequera llarga doncs surten immediats, però també a la collita, a la producció de l'any següent. Canviem de tema. Obrim plana local a la ciutat de Lleida perquè una cinquantena de vehicles han dut a terme aquest diumenge una marxa lenta pels carrers de Lleida per mostrar el seu rebuig al futur polígon industrial de Torreblanca, quatre pilans a l'Horta de Lleida. Els manifestants, molts d'ells veïns de l'Horta afectats, asseguren que es tracta d'un projecte innecessari i faraònic i demanen al govern que aturi el pla director urbanístic i el reconsideri. Escoltem, per exemple, un veí de l'Horta, Antonio Caballero, que no troba bé que es vulgui fer aquest polígon.
Bueno, porque tenemos aquí una finca y nos quieren echar de la finca, no la quieren expropiar, para montar un macropolígono que no estamos de acuerdo con él, por la industria que nos quieren traer. Y entonces pues hay que reivindicarse de alguna manera. Porque aquí nos dedicamos más que nada a la huerta.
Una altra veïna de quatre pilans, la Tere Montaner, Ella és una de les afectades del polígon Torreblanca i critica que la paeria no protegeixi l'horta de Lleida.
Som de la partida Quatre Pilans, som dels més afectats perquè tenim expropiació forçosa, som de la partida de l'horta, tota la família tenim les hivernacles, tot el, i és el que volen expropiar per fer, a més, els accessos a un polígon que potser després es quedaran no res, com el que ha passat amb d'altres llocs.
I el vicepresident de l'Associació de Veïns de Grealó i Quatre Pilans, David Poca, qualifica el projecte del polígon de Torreblanca de faraònic i diu que protesten perquè els veïns coneguin la barbaritat que es vol fer.
Entenem que és un projecte faraònic desproporcionat que cal aturar, que cal que els polítics d'una vegada per totes es posin a parlar amb la ciutadania. Ho hem de pensar millor, això no es pot fer, no es pot fer sense diàleg. El senyor Postius mos vol imposar un projecte que no entenem ni ben bé d'on ha sortit. No el volem, no el necessita Lleida. Lleida no vol contaminació.
La caravana va sortir des de Magranès i per acabar davant de la Llotja, l'avinguda de Tortosa, hi van participar una cinquantena de vehicles, la majoria turismes, però també motos, bicicletes i un tractor que han encapçalat la protesta amb una pancarta amb el lema Salvem l'Horta, no al polígon de Torreblanca. I canviem de tema perquè un altre dels sectors, escoltaves fa uns minuts abans des de la cadena COPE, la crisi al sector làctic, que no és nou, i jo t'explicava divendres que s'ha convocat ja un dia d'aturada, que serà el proper 28 d'octubre, al Gremi de Forners de Lleida. Doncs bé, els forns de pa de l'Estat, no de Lleida, no, de tot l'Estat, faran aquesta aturada energètica de 15 minuts el proper divendres 28 d'octubre per denunciar la crisi que viu el sector per l'encariment del preu de l'energia i de les matèries primeres i per reclamar a les administracions mesures que realment facin baixar el preu de la factura de la llum. I és que el sector denuncia que no els surten els números. No els surten fins al punt de que la presidenta del Gremi de Forners de Lleida, Pilar Marqués, diu que per poder cobrir costos haurien de vendre una barra de pa que ara costa 1,30 € a 3 o 3,50 €.
Hombre, pues tendríamos que cobrar una barrita de cuarto a 3 euros, a 3,50 € para poder pagar. Ya estamos hablando sin porcentajes, sin porcentaje para el negocio, o sea, es terrible.
El sector denuncia que no, com et deia, no surten els números, diuen que no podem generar tants diners com costa la llum, i qualifica la situació d'insuportable. Diu que diversos associats ja han abaixat la persiana per l'increment de l'energia. També afegeix que és inviable traslladar aquest augment al consumidor, ja que llavors es quedarien sense clients. La mateixa presidenta explica, escolta, si tu veus en una panaderia barres de pa a 3 euros o a 3,50 € entraries a comprar-ne? Doncs segurament no. Doncs per això no es pot fer. En fi, s'ha de buscar una solució amb aquest increment de matèries primeres i d'energia, perquè si no, doncs, acabarà passant el que ja està passant. Abandonament d'explotacions, parlava de les explotacions de ramaderia, de la llet, o també abaixada de persianes de comerços, en aquest cas estem parlant del sector del Gremi de Forners, eh? Parlo de panaderies, pastisseries, etc. I parlem de la notícia econòmica del dia. N'estem parlant, si t'hi fixes, d'economia, per desgràcia, n'estem parlant, però t'explico també que seguim parlant d'economia, que l'elevada inflació que castiga Occident des de fa més d'un any provoca un augment dels costos de producció, com ja hem vist, en la majoria de sectors econòmics. En l'agrícola, com també veiem, sobretot a Lleida, els productors veuen tan retallats els seus marges de benefici que molts temen per la viabilitat econòmica de les seues empreses. Tanmateix, la conjuntura actual propicia l'aparició d'iniciatives de comercialització de productes d'alimentació de proximitat de manera directa. El que sempre hem dit, això del quilòmetre zero, que més que una moda és una solució o adaptar-se a un problema que tenim hores d'ara. D'aquesta manera, els productors aconsegueixen arribar al consumidor final sense la necessitat de passar per tants intermediaris o distribuïdors. És el cas d'empreses que el que fan és arribar directament al consumidor final. També a part d'estalviar-te el tema dels consumidors, dels distribuïdors, perdó, pots començar a tenir un contacte més directe amb aquest productor. Ja ho sé que de vegades sembla una tonteria, però posar-li cara a la persona que t'està venent l'enciam, per exemple, les tomates, els cogombres, els ous, doncs, jo què sé, de vegades també és una altra excusa per dir, escolta, quilòmetre zero, em surt millor de preu, sé que estic ajudant amb una persona, amb un productor que li he posat cara i ens ajudem tots plegats. En fi, és la nostra notícia econòmica del dia, que està començant a créixer la proliferació d'aquestes compravendes de quilòmetre zero.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que tenim el nostre advocat de capçalera per parlar de temes tan variats com el que tu puguis arribar a imaginar. De vegades, escolta, ens pensem que només un advocat és per, jo què sé, les grans corporacions, les grans empreses, per una opció de compra-venda d'una casa, que és una cosa gran, i, escolta, un advocat ens pot servir per moltes ocasions de la nostra vida. Per tant, és bo tenir un advocat de confiança. Jo et recomano que coneguis els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2-consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, també, al passeig de Ronda número 57. I, a més, els pots contactar per telèfon al 973-28-28-18. 973-28-28-18, de manera fàcil i ràpida. A més, exposant el teu cas, t'assessoraran de manera totalment personalitzada, que al final jo crec que és el que busquem. Eh? En fi, que està amb nosaltres aquí als estudis el nostre advocat, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dilluns, Ricard.
Escolta, anem a parlar avui d'un tema que ja n'hem parlat, però hi ha hagut canvis aquest mes d'octubre i, per tant, és bo que en tornem a parlar, tornem a saber què són les targetes revolving, les targetes de crèdit revolving, aquestes en que quan les anomenem de seguida hi associarem també la paraula interessos o interessos molt alts, d'aquells que comences a acumular un deute mentre vas pagant resulta que en lloc de disminuir va pujant. En fi, n'hem parlat, però hi ha hagut canvis i per tant anem a posar els nostres oients al dia, Josep Lluís.
Sí, Ricard. Sembla al mes de març hi va haver una circular del Banc d'Espanya que el que ha succeït és que tenia un plaç de cadència de 6 mesos i ara ha entrat precisament aquest mes d'octubre en vigor. I que fa referència expressament a les targetes aquestes revolving, no?, i a les obligacions que hi ha. Les targetes revolving, com tu bé dius, pues, s'han tornat bastant polèmiques. La polèmica ha arribat als tribunals. Els tribunals s'han manifestat moltes vegades. Estic parlant del Tribunal Suprem. I a vegades amb jurisprudència força contradictòria. S'han fet potser famoses per aquest... elevada taxa d'interès que utilitzem habitualment per les despeses que són diàries, quotidianes, no? I a pesar d'aquesta polèmica i a pesar d'aquesta elevada taxa d'interès, a mi cridava l'atenció que entre juliol de l'any 2021 i juny de l'any 2022 el volum de targe revolving va créixer en un 18%. Sí, és a dir, és curiós, no?
Te les venen molt bé.
Sí, te les venen molt bé, però també, nosaltres també, diguem-ne, que hauríem de ser responsables a l'hora d'optar per això, no? La targe revolving, l'expressió revolving, ve d'una expressió nord-americana que vol dir que se recarregui. És a dir, jo tinc un sostre, i mentre jo no arribo a aquest sostre puc anar, pues anar demanant crèdit. I això se recarga, diguem-ne, mensualment. La qüestió estaria com utilitzem aquesta targeta revolving en el sentit de que jo puc tornar aquest deute que tinc de cop, val? Mes a mes, gasto el mes de setembre, el pago l'octubre, i aleshores el tema dels interessos no es deixa sentir. El problema és quan jo fracciono aquest pagament i l'allargo, que és aleshores quan se deixa sentir aquest interès.
Com les identifiquem? És a dir, és la targeta de crèdit de tota la vida aplaçant el pagament?
Bueno, podria ser... La targeta de crèdit de tota la vida pròpiament no seria una targeta revolving perquè tindria unes característiques lleugerament diferents, tot i que els interessos també són elevats en aquests casos, vale?
Si pagues el mes següent no, però si tu dius, mira, jo vaig gastant d'aquella targeta que m'han donat, jo què sé, 5.000 euros de crèdit en aquella targeta i jo faig que cada mes eixugo 400 euros, per exemple.
Correcte.
Però jo vaig gastant, d'allí vaig gastant.
Jo puc optar per pagar una quantitat fixa o puc optar per pagar una quantitat variable. Però diguem-ne que la targeta de crèdit general seria lleugerament diferent de la revolving, tot i que cal mirar sempre aquest tema dels interessos. I de cara a aquest tema dels interessos i de les condicions en general, el que canvia amb aquesta directiva del Banc d'Espanya és que hi ha unes majors exigències de transparència informativa de cara a aquest potencial client. En dues fases. És una fase precontractual, en aquell moment que tu dius me la venen molt bé, és a dir, quina informació me tenen que donar aleshores, és a dir, quin límit tinc de crèdit, quins serà els interessos que pagaré, directes o indirectes, perquè a vegades no se'n demana tant com per interessos com per prestacions accessòries, tindre assegurances, tindre algun altre tipus de cosa, quin serà el pla d'amortització, quina serà la quota que tindré que pagar i quines modalitats tinc de pagament, és a dir, si és flexible, si és una quota fixa, és a dir, ja precontractualment se m'ha d'informar correctament, val? L'altra qüestió és que ho sapiguem entendre millor o pitjor, que la lletra sigui petita o no, que se'ns expliquen bé aquests serveis accessoris o no, però té que haver una informació precontractual i comparativa amb un exemple de financiació per cada modalitat, és a dir, que se'n donguin alternatives i que se'n fiquen exemples i que, a més, jo puc anar amb aquells exemples i amb aquells criteris a comparar amb una altra targeta d'una altra entitat financera. I després, durant la vigència del contracte, perquè, clar, això no és un contracte per un mes, sinó que pot ser un contracte per força anys, i, a més, que durant aquest temps jo canvia les meves condicions, en el sentit, per exemple, que demana una ampliació del crèdit, és a dir, tenia un crèdit de 5.000 i ara vull fer que arribi fins a 100.000, no? Aleshores, que també se m'ha de donar, en aquests casos, durant la vigència del contracte, exemples dels escenaris d'aquest estalvi, si augmento la quota, si baixo la quota, en funció de la durada, etc. És a dir, tenint en compte que la informació, per tant, no ha de ser puntual, i aquí te deixo, aquí t'abandono, sinó que ha de ser permanent. A fi i efecte de que, bueno, pues puguem decidir amortitzar, o puguem decidir anar a la competència. Que no hem de perdre de vista que aquestes targetes, tot i tindre uns interessos per sobre de lo que és el crèdit al consum tradicional, penseu que el crèdit al consum tradicional difícilment superarà el 10%, aquí ens movem tranquil·lament amb 18-19, ja el 20% semblava que estava vetat, però no del tot. En realitat, aquí és un interès, diguem-ne que superior al normal dels diners, però potser no arribi a tindre el caràcter d'usurari perquè la llei exigeix perquè hi hagi usura que sigui un interès notablement superior al normal del diner. El normal de diners en aquestes targetes, és a dir, que estem parlant del 18-19%, i cal per a compte, no? Com amb altres productes que aconsellen quan ne sentim parlar d'un consum raonable o que el consum excessiu d'aquest producte pot causar greu dany a la salut, aquí també podríem dir una cosa similar. Ojo, perquè, clar, aquí amb un interès del 18%, diguem-ne que és que se n'avança i que el pare compte, i, en principi, la nostra informació pre- i durant el contracte ha de ser a partir d'ara superior i de més qualitat.
I si teniu dubtes o creieu que podeu estar davant d'una situació similar, doncs 973-28-28-18, Q2 Consultors, i exposeu el vostre cas particular, perquè, com jo deia, escolta, hi ha molts casos, moltes situacions, i ells us assessoraran de la millor manera de realment si s'ha fet tot bé, si no, si ens en podem lliurar, si podem rectificar-ho. En fi, cada cas és un món, i per tant, a Q2 Consultors ja saps que t'atendran de manera personalitzada, que jo crec que al final és el que busquem la gent. Ja saps que tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, que estan al passeig de Ronda 57, al telèfon 28-28-18, 973-28-28-18, o a internet q2-consultors.com. Les targes Revolving, que en tornarem a parlar de ben segur, però ara hi ha hagut aquesta actualització i, per tant, les hem portat aquí. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar solo una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que hi posem somriures a les cares de la gent. És dilluns, hem de començar bé la setmana. I això, doncs, per fer tot això tenim un encarregat, que és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ui. Doncs el mòbil ja torna a fer.
All right.
Claro. Ja t'han tornat a detectar des de la companyia telefònica i dic, ja està aquell que crida tant, li baixem el volum.
Madre.
Ja saps que has de venir aquí a la ràdio.
Sí.
Te'n recordes,
Serà com el running gag, serà com el gag aquest de la temporada, no?
El running gag. No, a veure, no, que espero que tenir-te per aquí, només faltaria.
Vindré.
Volveré. És una amenaça. Bé, doncs vinga, anem cap a la secció que està tenint èxit. Cada vegada està tenint més èxit. Si veieu que cada vegada es formen més parelles a les barres dels bars o dels pubs i no a les aplicacions, és gràcies a la secció dels dilluns amb el Joel Carnicer de l'Algú ha fet, i és... Què dir o converses a la barra d'un bar per trencar el gel?
Exacte.
Cosetes que pots dir. Què pots dir?
El que podríem dir és que més gent fa servir raspalls de dents blaus que vermells.
Oh.
Per exemple. Llavors tu pots anar i dius, tu sabies que hi ha més gent que fa servir raspalls de dents blaus en lloc de vermells?
Ah.
I llavors, a partir d'aquí, ja pots entablar una conversa amb l'amor de la teva vida.
Però i això, vale? Això té alguna base, algun estudi científic al darrere? Segur que s'han fet estudis.
No, clar, perquè estudis científics absurds hi són per a tots. O sigui, perquè en principi... Clar, o sigui, la idea és que dona sensació com de calma.
Ah.
No? Llavors tu quan te rentes les dents te dona sensació de tranquil·litat, i el vermell sempre s'ha dit que et fico més nerviós,
ah.
I en aquest cas és com... Ai, pues la gent inconscientment compren raspalls de dents blaus, més yeah. blaus abans que vermells a l'hora de rentar-se les dents, perquè ho associen amb aquest estat. ¿Vale?
Mira, perquè sé que tens... Perquè vas enfeinat, si no et manaria feina ara... Bueno, te la mano, no, te la mano igual. Te voy a mandar a feina, no per la setmana que ve, però per algun dia. Una altra secció que se m'ocorreix per fer és
vale.
Els estudis més absurds de la humanitat.
A veure, intrínsecament l'hem anat colant al llarg dels anys a la secció, però m'agrada separar-ho a part, perquè és veritat que hi ha molts estudis absurds.
Home. És que
és veritat, és molt bona.
En deu haver, i a més, la majoria finançats amb diner públic, estudis claro. D'aquells que dius, bueno, i això exactament per què caram ho hem d'estudiar ara?
Claro.
Bueno, però aquí bueno. Queda, no pel proper dilluns, però mira, de tant en quant, escolta, la secció dels estudis absurds.
El estudi d'alguna universitat prestigiosa nord-americana que fa algo absurd.
Sí.
Vale. Bueno,
però res, ja ho sabeu,
Ja ho sabem.
Si esteu allò, que dius, aquella persona que hi ha allí és la meva mitja taronja, doncs t'atances i li dius, sabies que més de la meitat de la gent es compra raspalls de dents de color blau?
Abans que vermell,
i ja està, i a partir d'aquí surt tota una vida.
Exacte.
A partir d'aquí surt tota una vida.
Bueno. Sí. Vale, pues ara anem a trencar tota aquesta màgia del bar i anem a... avui he agafat una secció de notícies una mica descorazonadoras, que
diria
en castellà. Vale?
A veure.
Llavors, jo t'explico, vale? Diu, mujer se separa de su esposo y se traga $5,700 en billetes de 100 para no darle nada.
¿Se traga?
¿Vale?
Se traga,
si se'ls menja. ¿Vale?
Podria demanar bitllets de 1.000, perquè déu-n'hi-do,
eh? Exacte, ja més ràpid. Diu que la tal Sandra Milena Almeida, una colombiana de 28 anys, es va presentar a l'hospital perquè li feia molt mal la panxa.
Ja te digo.
¿Vale? Llavors li van haver de fer una operació... I llavors de l'estómac van sortir $5,700 en bitllets de 100.
Jo m'imagino al cirurgià, si no l'havien posat amb antecedents, o sigui, obrir l'estómac i dir, hòstia, hi ha dinero aquí.
Clar, és que... Resulta que la noia havia estat estalviant aquests diners, ¿vale? I llavors ella va decidir separar-se del seu home. Llavors, com que ell ho va saber, li va dir... Bueno, pues llavors m'has de donar una part dels teus
estalvis. La meitat.
I ell es va negar.
Clar.
I ell es va negar i va dir, pues no, pues més menys. I llavors, clar, pues llavors quan el doctor, el tal Juan Pablo Serrano, va veure a l'hospital, diu, li van fer una radiografia, i diu, això és molt raro, aquesta radiografia, què està passant aquí?
No?
I al principi pensaven que eren bosses de droga, perquè, clar. Això és superracista, però bueno, és igual, com que és colombiana...
Home, a veure, és que arribar a la conclusió de que havia bitllets, si ella no ho va dir, era difícil, amb una radiografia.
Clar, però déu-n'hi-do, i de dòlars nord-americans, vull dir...
Lo que passa que no acabo jo d'entendre, el pla quin era? No, t'ho dic perquè el normal és ficar-los en una caixeta i ho enterres, no?
Però com que suposo que l'home ho sabia i l'havia pillat, diu, pues... tal, i ella, pues, entenc que davant d'en ell se'ls va menjar i va dir, aquí hi ha o tots o ningú. I, no, o jo
ja,
o ningú.
Ja, però vull dir, pensava recuperar-los d'alguna manera?
Entenc que no. Jo vull entendre que no. Lo que passa és que ella va anar a l'hospital perquè li feien mal la panxa.
Ja, però vull dir, ella igual es pensava que allò seguiria el seu camí. El que passa és que jo no veig que aquí els bitllets donen voltes pel budell prim, però vaja.
No, és el que se van poder rescatar molts, i alguns altres no, perquè els líquids gàstrics ja els havien...
Mare de Déu. Bueno.
Vale, llavors, seguim al fabulós món de Sud-amèrica, que últimament soc molt fan, i el titular diu... Le llevó serenata a su amante y el cantante del mariachi resultó ser el esposo. Vale, o sigui, ja amb el titular ja en tenim tot, però jo us fico...
Quines casualitats. Però jo us fico amb... Quines casualitats.
Exacte. Hòstia, jo us fico amb el procediment i us explico la...
Va.
Exacte, vale. Resulta que un home superenamorat, però superenamorat...
D'una dona casada.
No, bueno, espera. Un home superenamorat contracta uns mariachis perquè li facin una serenata, perquè a Sud-amèrica això és molt comú, sobretot a Mèxic, és molt comú que doncs, hi ha gent i a la porta de casa te canten uns mariachis, no?
Bueno.
I llavors, però diverses coses. Llavors volia cantar, que li cantessin la de Si nos dejan, no? Si nos dejan, nos vamos a querer, saps? Aquesta. I, bueno, pues, l'home superenamorat, un ram de flors, tal, i estàvem un pis. Llavors, de sobte, el mariachi comença a cantar, diu, hòstia, tal, o sea, i quan surt la dona, se li desconfigura la cara i diu, aquesta dona me sona. Ah, no, calla, que és la meva dona. però no t'ho perdis, no t'ho perdis, clar. Diu, clar, és que la situació és molt... No ho vull llegir perquè llegir no fa tanta gràcia, ho explico. Llavors, resulta que el tio aquest se torna boig al mariachi i diu, un moment, però si aquesta és la meva dona. Llavors, no fa una altra cosa que parar de cantar i se'n va a pegar al nòvio. I a la dona no li diu res, va a pegar al nòvio. I el nòvio, amb el ram de flors cobrint-se, dient, no, o sigui, resulta que...
Però
que... Resulta que el... O sigui, ella li ha dit que era soltera.
Ah, això et volia dir, que igual és que l'altre no sabia res.
Correcte, però hi ha coses que no m'encaixen de la història. Perquè llavors el tio, ojo que aquesta és molt bona, eh? Clar, ella estava a l'apartament, entenc que estava a l'apartament d'en ell, perquè llavors aquest home, el mariachi, vestit de mariachi, se'n va a casa seva plorant i arriba a casa seva i es dona compte que els seus fills de 3 i 6 anys estan dormint mentre ella estava de festa i està amb aquest tio.
Oh, claro.
Aquest home treballava de nit pues, fent serenates, fent de mariachi i tal, i mentre... I mentre ell feia serenates, ella també feia serenates, sí, però sí.
Tremendo, eh?
Vull dir...
Tremendo, pobre home, la cara que se li devia de quedar. Ui, esta la conozco.
Sí, sí, sí. Ojo, eh? I llavors que comença a pegar amb aquell i que li fa que no...
Què passa? Que és tu hermana? És mi mujer!
Exacte. Molt fort, molt fort. I ara, deixa'm relacionar aquesta cançó, aquesta cançó de musical, amb una altra notícia... que fa molt temps que la vull dir, però no ens dona mai temps,
ah.
Jo ploro sol a casa llegint-la. O sigui, ja l'he llegit 4 vegades vale, i les 4 m'he ficat a riure, ¿vale? Diu, cuidado. La maiquelofobia existe. És real i si hay gente que le tiene miedo irracional a Michael Jackson.
Maiquelofobia?
La maiquelofobia. Sí. Jo t'explico. Resulta que una universitat precisiona, no, diu que una fòbia que hi ha molt per les xarxes és la maiquelofòbia, i és que li tenen por als vídeos del Michael Jackson.
Ah.
Vale? Llavors diu, això m'ha agradat molt, otro de los casos más sonados de la maiquelofòbia és el de Poppy Johnson, una joven de 23 años que sufría un intenso terror siempre que entraba en contacto con algo referente al cantante. La muchacha dice que ver el vídeo musical Thriller a sus 5 años es lo que lo inició todo.
Claro, es que potser no tenía edad. Llavors,
clar, llavors, a mi m'agradaria moltíssim mirar per un foradet i veure aquesta gent que se'n va al metge i de dir, mire, necesito la baja porque yo tengo maiquelofobia.
Maiquelofobia.
Cada vez que veo algo de Michael Jackson me entra terror. Y llavors la metgessa entenent-ho i dient, sí,
hombre, ¿cuánto necesitas?
A mi también me pasa, ¿cuánto necesitas? No?
Tampoc quiere, home.
Ay,
Déu meu, maiquelofobia. En fi, escolta, ni tens alguna de molt, molt, molt curta o anem directe... Bueno, no, anem directe a l'acudit, que...
Si anem a un acudit, doncs mira...
Un moment. O sigui, seguim amb els acudits dels llibres de català... O sigui, del llibre, sí, els acudits de catalans del llibre.
Llavors,
escolta, perdona, aquest llibre té índex? Vull dir, estan els acudits separats per temàtica o totes seran econòmiques?
No, tots són de catalanes, però jo el que faig, que és molt graciós, és obro el llibre a l'atzar... i llegeixo, o sigui, no me preparo cap. Jo agafo el llibre, l'obro a l'atzar per una pàgina a l'atzar i llegeixo una.
Doncs vinga, va, obre a l'atzar, a veure què surt.
I ara acabo d'obrir-ho a l'atzar i me surt.
I diu...
A un payés de Lérida le preguntó un amigo en cierta ocasión: ¿qué harías si te tocase la Bonoloto y tuvieras 50 millones de pelas? Yo lo repartiría entre la gente necesitada, contestó el payés, seguro de sí mismo. Y si tuvieras un auto, diu, se lo regalaría a un tullido. ¿Vale?
Mare de Déu.
O sigui, són els pitjors acudits que sí, de la història sí. de la humanitat. Però els penso explotar
Joel, una miqueta més. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Mira este dato. En un año han cerrado cerca de 800 explotaciones agrarias en España. Eso quiere decir que aproximadamente cada dos días un ganadero en este país decide echar el cierre directamente porque no le es rentable mantener su negocio. Hay varias razones detrás de toda esta caída. No, no hablamos solamente de un único motivo. Cuando alguien decide cerrar la puerta a su modo de vida es porque ya no es un modo de vida adecuado. Actualmente hablamos de un incremento de los costes importante para producir, por ejemplo, la leche. El sector sigue experimentando un alza considerable de los precios en la alimentación del ganado, sobre todo en el cereal. Cuesta un 80% más que en 2020. También suben la factura global, la exigente normativa de bienestar animal o los combustibles y electricidad que se consume en las granjas o vaquerías. Hay que tener en cuenta que las vacas ya se ordeñan con máquinas y según la normativa, la leche hay que enfriarla una vez se obtiene. A muchos ganaderos les sale ahora mismo más rentable destinar las reses para carne que mantenerlas produciendo leche. Un producto que, por cierto, se ha encarecido un 25% más en un año, según los datos del último IPC que conocíamos justo la semana pasada. Estos profesionales siguen diciendo que el incremento del precio de la leche no se está viendo traducido en el beneficio de su cuenta de resultados. En todo esto, pues tiene sí, tiene mucha influencia la guerra de Ucrania, uno de los principales productores de cereal del mundo, pero no es menos importante un factor como la sequía. Fíjate, las vacas producen un 20% menos de leche en situaciones de sequía. ¿Por qué? Pues porque afecta a la alimentación de los animales y, por tanto, a la explotación final del producto. Y afecta de dos maneras, una directa y otra indirecta. Por un lado, el pasto no es tan bueno y abundante como debería ser. Y por otro, como falta comida en el campo, pues hay que comprar más cereal que está por las nubes. Es un círculo vicioso. De media, cada español consume unos 70 litros de leche al año. Y la gran pregunta es, ¿puede haber problemas de desabastecimiento de este producto esencial? Bueno, seguro que recuerdas que hace no demasiado vimos las estanterías vacías de cajas de leche, pero se debió a la huelga de transportistas. Ahora hablamos de algo diferente, la producción. Decíamos que han cerrado casi 800 explotaciones, pero son unas 13.000 las que continúan activas en este momento en España. Somos el séptimo país productor de la Unión Europea. Que veamos problemas de desabastecimiento es difícil porque el sector lácteo es una industria sólida en nuestro país, pero algo se puede notar y no deberíamos dar la espalda a la realidad que nos muestran ya todos estos datos. Pues además de esta, hay más noticias destacadas en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría por 4 puntos de diferencia sobre el PP. ¿Y quién dice este dato llamativo? Bueno, pues lo dice el último barómetro del CIS, con intención de voto y que acabamos de conocer. El sondeo, que amplía la ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo, apunta también a que Unidas Podemos se mantiene más o menos y que Vox pierde votos. Y este lunes tenemos también datos de la confianza empresarial en España, que vuelve a tasas negativas tras caer un 2,9%. En este cuarto trimestre del año. Las empresas empeoran además sus expectativas de exportación por el alza de las materias primas y del precio del petróleo. Y poca tregua, ¿eh?, está dando Putin a los ucranianos. Desde primera hora de la mañana, el centro de Kiev ha registrado varias explosiones tras el ataque perpetrado con drones cuya procedencia sería iraní. 3 personas habrían muerto en ellos. Entre tanto, este lunes ha quedado restablecido totalmente el tráfico en el puente de Crimea, que sufrió una explosión hace 10 días. días. Y la OTAN ha arrancado sus ejercicios anuales de disuasión nuclear que se prolongarán hasta el próximo 30 de octubre. Y no tememos la corrección. Es lo que acaba de asegurar en Ecclesia el día de 13 el responsable del movimiento católico Comunión y Liberación en nuestro país, Jesús Carrascosa. Lo ha afirmado tras el encuentro que los miembros de la asociación mantuvieron con el Papa este sábado, en el que Francisco les dijo que la Iglesia espera mucho más de un movimiento eclesial tan importante.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Noche de premios para el fútbol español en París.
Esta tarde noche se celebra la gala del Balón de Oro en la capital francesa. El fútbol español va a ser gran protagonista. Entre otras cosas, Juan Antonio Alcalá, todo está preparado para que el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, reciba el Balón de Oro.
El día es desapacible, con lluvia y con cielo gris denso aquí en París, pero la noche va a ser espectacular con la proclamación de Karim Benzema por primera vez en su extensa carrera como Balón de Oro 2022. Benzema está viajando en este instante hacia París, es un vuelo privado del Real Madrid que preside Florentino Pérez, y a su llegada a esta ciudad, Benzema va a estar arropado por viejas glorias del Real Madrid que ganaron anteriormente este galardón del Balón de Oro. Además de Benzema, Courtois será el vencedor del trofeo Yassine al mejor portero de la temporada. Alexia Putellas es súper favorita para ganar su segundo Balón de Oro femenino consecutivo, y Gavi es el favorito para suceder a Pedri como mejor jugador sub-21. Se requiere traje de gala para todos los invitados. París brilla como nunca en esta gala del Balón de Oro 2022.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Osasuna a las 9 de la noche, y mañana comienza otra jornada. Hay Liga en 3 semanas. Recuerden, mañana Sevilla-Valencia, Atlético de Madrid-Rayo y Getafe-Atleti de Bilbao.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la 1, dilluns 17 d'octubre. Comencem el migdia de Cope Lleida, però saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 ja, eh? A les 12:20 t'estem parlant des de Lleida i fins a les 2 de la tarda. Hores d'ara ja, per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida, en un dia nuvolat, en el que es van despenjant 4 gotes de tant en quant, però que no són quantitats ni molt menys significatives ni les que requereix o necessita el territori. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, cel ennuvolat amb probables xàfecs ocasionals tendint a intervals ennuvolats al final de la jornada. També probabilitat de calitja. Temperatures en descens, arribant fins als 28 graus de màxima a Lleida capital. 27 a Balaguer, 26 graus a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A més, al Pirineu, vent de component sud moderat amb ratxes fortes en cotes altes. I a la resta, vent fluix amb intervals de moderat predominant la direcció est. Demà dimarts esperem, en general, cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en ascens, arribant fins als 30 graus de màxima a Balaguer. 29 a Lleida capital i Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 24 graus de màxima a Viella. A més, vent fluix variable predominant la component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I això és darrera hora. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destituït el lleidatà Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, de manera que el seu, fins ara, número 2, el comissari Eduard Sallent, assumirà l'encàrrec de les seves funcions, tot sembla indicar, fins a final d'any. La destitució d'Estela al capdavant dels Mossos, càrrec que ocupava des del 20 de desembre del 2021, es produeix després del xoc de divendres passat entre el cap de la policia catalana i el conseller Elena pel procés de designació dels 6 nous comissaris, dels quals 4 són dones. Estela s'incorporarà ara com a cap de la regió policial de Lleida, mentre que la prefectura i la resta de mans del cos continuaran treballant de forma col·legiada, i el comissari Eduard Sallent, fins ara número 2 dels Mossos, assumirà l'encàrrec de funcions de cap dels Mossos. També t'explicava que algunes cooperatives de les Garrigues i del Segrià han encetat ja la campanya de recol·lecció de l'oliva. És el cas del Molí del Canó, al Segrià, del grup Fruits de Ponent, que aquesta setmana ha començat a aixafar les primeres olives per elaborar el seu oli d'oliva verge extra premium quilat. El director general del grup cooperatiu Fruits de Ponent, Josep Presseguer, diu que comencen la campanya de l'oliva amb optimisme al Molí del Canó, tot i la caiguda de producció generalitzada.
La veritat és que estem molt il·lusionats amb aquesta nova campanya, tot i que és evident que hi haurà una merma de producció en general, com ja s'ha dit, fins i tot des de la pròpia DO, doncs per efectes bàsicament doncs de la sequera, i per tant doncs això, vulguis que no, pues es notarà.
També es notarà la pujada de preus de matèries primeres, d'energia, però també s'hi suma l'encariment dels costos de producció, sobretot, com et deia, de l'electricitat, però també de materials per a l'envasat, com ara el cartró, vidre i plàstic, cosa que portarà molts elaboradors a traslladar part d'aquest increment al consumidor final. Ja saps, aquí, a la teva butxaca, a la teva i a la meva. Aquest cap de setmana, una cinquantena de vehicles han dut a terme una marxa lenta pels carrers de Lleida per mostrar el seu rebuig al futur polígon industrial de Torreblanca, Quatre Pilans de l'Horta de Lleida. Una veïna de Quatre Pilans, Tere Montaner, diu que és una de les afectades per aquest polígon de Torreblanca i critica que la paeria no protegeixi l'horta.
Som de la partida Quatre Pilans, som dels més afectats perquè tenim expropiació forçosa, som de la partida de l'horta, tota la família tenim les hivernacles, tot el, i és el que volen expropiar per fer, a més, els accessos a un polígon que potser després es quedaran no res, com el que ha passat amb d'altres puestos.
El vicepresident de l'Associació de Veïns de Grealó i Quatre Pilans, David Poca, qualifica el projecte del polígon de Torreblanca com a faraònic i diu que protesten perquè els veïns coneguin la barbaritat que es vol fer.
Entenem que és un projecte faraònic desproporcionat, que cal aturar, que cal que els polítics d'una vegada per totes es posin a parlar amb la ciutadania. Ho hem de pensar millor, això no es pot fer, no es pot fer sense diàleg. El senyor Postius mos vol imposar un projecte que no entenem ni ben bé d'on ha sortit. No el volem, no el necessita Lleida. Lleida no vol contaminació.
Hi ha hagut uns 50 vehicles, la majoria turismes, però també motos, bicicletes i un tractor que han encapçalat la protesta amb una pancarta amb el lema Salvem l'Horta, no al polígon de Torreblanca, o no almenys com està projectat actualment. Qui també estan passant un mal moment són el gremi de forners. De fet, totes les fleques de tot l'estat, que per cert faran una aturada el 28 d'octubre per denunciar l'encariment de l'energia i les matèries primeres. El gremi de forners de Lleida parla d'una situació insuportable i avisa que alguns negocis ja han abaixat la persiana. La seva presidenta, la Pilar Marquès, diu que per poder cobrir costos haurien d'arribar a vendre una barra de pa, que ara costa 1,30 €, com a mínim a 3 euros.
Hombre, pues tendríamos que cobrar una barrita de cuarto a 3 euros, a 3,50 € para poder pagar. Ya estamos hablando sin porcentajes, sin porcentaje para el negocio. O sea, es terrible.
Déu-n'hi-do quina situació estan derivant d'altres històries que es podien haver evitat. Ja parlo del conflicte d'Ucraïna, però també de l'explotació massiva de matèries primeres sense tenir previsió ni sostenibilitat. Parlo a nivell mundial. Ja veus que els problemes a nivell mundial ens acaben repercutint tard o d'hora i a nivell local, però a la butxaca, que és el que fa més mal. Acabem amb dos darreres hores del món sanitari. Un, t'explico que les dones tendeixen a presentar majors nivells d'estrès en carrers de vianants estrets, en presència d'altres persones. I, en canvi, els homes fan el mateix, però en espai oberts, com a conseqüència de la morfologia urbana i la pròpia percepció de seguretat. Així ho revela una recerca de la Universitat de Lleida i del IRB Lleida, fet al centre històric de la capital del Segrià i que s'ha publicat a la revista Cities. Analitzen fins a quin punt les emocions identificades després d'un esdeveniment coincideixen amb les experimentades in situ, mesurant la variabilitat de la freqüència cardíaca. Segons els investigadors, el sistema pot ajudar a identificar llocs emocionalment problemàtics per millorar el disseny dels espais públics i aconseguir ciutats més amables. Mira, em sembla perfecte, però si no estem aconseguint treure la herba dels carrers, treure la herba dels carrers de Lleida, tu ara imagina't modificar arquitectònicament segons quins punts de la ciutat de Lleida perquè emocionalment ens sentim més segurs o ens sentim més còmodes en aquests punts. Insisteixo, eh? No podem treure la herba dels carrers de Lleida o d'alguns punts dels carrers de Lleida i ara modificarem arquitectònicament segons quins punts de Lleida perquè, escolta, emocionalment ens hi sentim més còmodes. I la darrera, de l'àmbit de la sanitat, la unitat de cirurgia de la paret abdominal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha practicat ja 90 cirurgies robòtiques en 2 anys, fet que situa el centre com a líder estatal en aquest tipus d'intervencions, la majoria per corregir hèrnies complexes. Es tracta d'una cirurgia de màxima precisió i mínimament invasiva gràcies a la utilització del robot Da Vinci, que comporta més seguretat i menys dolor i complicacions per als pacients, que redueixen l'estada mitjana postoperatòria. Ho han explicat des de l'Hospital Lleida. Actualment, l'Arnau de Vilanova compta amb 2 robots Da Vinci, la plataforma més innovadora per a la cirurgia mínimament invasiva. El primer el va adquirir l'abril del 2019 i el segon l'abril d'aquest any 2022. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres Joan Ramon González amb els bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a 2:15, dilluns, bocins d'història, Joan Ramon González. Què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs avui sí que estem ja més al mig d'octubre.
Sí, ara sí. Ara sí. Ara hi pensava, dic-me, sí. La setmana passada. Ara sí, eh?
La setmana passada ja... estaven arribant a la meitat i ara ja l'hem passada.
Just, acabem de passar la meitat. En fi, la setmana passada ja sabeu que vam parlar del Pilar, va ser festiu, i vam estar parlant d'aquesta visita a Fraga, que al final amb cotxes no res, són 20 minuts, sí, crec, 20-30 correcte. Minuts, sí, arribar sí, i aparcar,
sí.
I conèixer d'altres indrets, per mi sempre és enriquidor, eh? Vull
totalment,
dir, oblidem-nos ja d'altres històries, i és enriquidor. El Pilar a Lleida...
Sí, per començar, potser a vegades...
Perquè no sé si vols parlar del Pilar Lleida com a dia o...
No, dels elements de referència que tenim al Pilar aquí a nivell físic i aquest testimoni de l'estima que hi ha també per part de Lleida respecte a la Verge del Pilar.
Mm-hmm.
Per començar, jo crec que és interessant a vegades pensar el que vol dir la paraula Pilar, que a vegades molta gent no és conscient. Però Pilar és, pues, bueno, una columna.
Una columna. No, escolta, és veritat, jo tota la vida, quan era petita, sí. Tota la vida, escolta, Pilar,
sí,
Pilar...
Sí.
No, és que la Verge es va aparèixer...
Correcte, a sobre d'una columna.
Amb una columna.
Sí,
i d'aquí
sí.
Ve el nom del Pilar.
Sí, sí, i de fet, quan se va a la Basílica del Pilar, el que se va adorar al darrere de l'altar... És una columna que, com està encastada dintre de la paret, no l'acabes d'identificar. I està desgastada de les oracions que se li han fet. Però és una columna romana, sembla que seria... de Caesar Augusta, la ciutat de romana de Saragossa, i que allí, segons la tradició, cap a l'any 40, després de Crist, se va aparèixer en car mortal la Verge a Sant Jaume que anava cap a Santiago. Aquesta és el que diu la tradició. Inclús...
Però això va ser just després de passar per Lleida i que l'acompanyessin amb els fanalets, no?
Correcte. Encara hi ha això, abans de passar per Lleida, després se va anar a la granja d'Escar per curar-se de la ferida i de la granja d'Escar va anar cap a Saragossa.
No, t'ho dic perquè, clar, anem lligant tot i ja està.
Correcte, no, però tot va lligat, exacte. No, perfecte. Per tant, se li va aparèixer la Mare de Déu i a partir d'aquí arrencaria aquesta tradició. Que de totes maneres sembla que és una tradició medieval, perquè quan apareix ben documentada aquesta història és a partir del segle XIII. I és quan se fa la primera capella, la primera ermita, la primera església, i va desenvolupant-se cada vegada més gran, i va agafant força aquesta advocació de la Verge del Pilar. que, curiosament, arribarà al seu màxim esplendor en època barroca. Concretament, gràcies a que l'any 1640 hi ha un miracle que és molt divertit perquè és el Milagro de Calanda, que un senyor, el Miquel Pellicer, va tenir un accident i va perdre la cama. I per pregàries a la Verge del Pilar li va tornar a créixer la cama. Això és el que diu el miracle. A partir d'aquest any, 1640, la fama de la Verge del Pilar va ser total a Aragó, i Saragossa, el 1642, la fa patrona ja de la ciutat de Saragossa. I el 1678, les Corts d'Aragó la fan patrona de tota Aragó. Aquí comença, diríem, la fortuna de la Verge del Pilar, que es comença a fer famosa, i el 1913 la Guàrdia Civil la farà també la seva patrona, el 1916 el cos de correus i telègrafos de funcionaris també el faran la seva patrona, el 1928 el cos de secretaris i interventors de l'administració local també la fan la seva patrona, i el 1940, després de la Guerra Civil, apareixerà també com a primera de la Societat Mariològica, també serà del Consejo Superior de Misiones, i el 1946, també en ple franquisme, dintre de la Marina, el cos del submarinisme, també tindrà com a patrona la Verge del Pilar.
No, que va agradar, eh?
Exacte. Inclús aquestes, a vegades ens costa, els que no són ni massa practicants ni massa militars, que el 1908 fora declarada capitana general de l'exèrcit espanyol, la Virgen del Pilar.
Això és estrany, eh?
Sí, però
això és estrany, de totes maneres.
I aquesta eufòria va culminar el 1948 quan l'església del Pilar se declara com a basílica, que és la màxima categoria que pot tenir un temple per sota del Vaticà. Per tant, és una verge que ha tingut fortuna, inclús després el 12 lligat amb la hispanitat, però això és una altra història que és casual, però que així funciona. A nivell de Lleida, quina relació tenim? Per començar, probablement també, ja que estem com sempre aquí, ara fa pocs dies es va celebrar el certamen Marià a l'Acadèmia Mariana, aquesta referència que sempre és de lligar la Verge de l'Acadèmia o la Verge Blanca de Lleida amb una altra Mare de Déu. Durant la Guerra Civil tot això es va perdre, però el 1941 es va recuperar i es va fer precisament el primer lligam després de la guerra entre la Verge de l'Acadèmia i la Verge del Pilar. Això va fer que després de la Guerra a Lleida hi hagués també una gran eufòria per la Verge del Pilar i de fet, el 1940 hi ha una primera peregrinació de la gent de Lleida al Pilar. És curiós que el primer es fa al Pilar i el 1947 es farà a Montserrat. Per tant, aquesta dualitat que tenim a vegades a Lleida, mirar cap a Aragó i mirar cap a Catalunya, encara que evidentment són Catalunya, però que a vegades s'ha aprofitat i s'ha entès malament, però que sí que ha hagut sempre aquesta tendència també d'aquest lligam, perquè veritablement som un pont, jo penso, entre el que és la Catalunya més oriental i Aragó, i ell ha de fer aquest paper de pont que és el que li pertocaria i malauradament a vegades s'ha trencat una mica, no? I de fet per això hi ha moltes pilars que van aparèixer en el que seria aquesta època de postguerra, potser més que Montserrat, el nom de Montserrat apareixerà més tard, i aquesta vocació a la Verge del Pilar, si la repassem una mica a Lleida, per una banda tenim evidentment el que has dit, aquesta primera referència que seria la de l'apòstol Sant Jaume, que d'alguna manera si es va punxar és que anava caminant i es trobaria després la Verge del Pilar, però a nivell de verges potser la més antiga que tenim és la que està a Casa Fregola, al carrer, en una petita capelleta que a la plaça de la Sal, allí al primer pis. Actualment és una rèplica perquè l'original la van robar, sortosament se va recuperar, i la família Fregola va fer aquesta còpia que va instal·lar allí, i és una Verge del Pilar del segle XVIII. Per tant, veiem que la devocació cap al Pilar a Lleida ja ve des de ben antic. A la catedral, a la seu vella, no tenim constància de que hagués advocació a la Verge del Pilar, però hem de pensar que si la força de la Verge del Pilar és al segle XVII, a Lleida hauria arribat cap a finals del 17 i 18, però com ja sabem la seu va deixar de ser seu, se va tancar i probablement no va tenir l'oportunitat que hauria tingut si la catedral hagués estat fer el seu paper de tenir una capella dedicada a la Verge del Pilar. Això va passar i se va solucionar en la catedral nova. Quan se va construir la catedral nova, sí que es va fer una magnífica capella que precisament està al darrere de l'altar major, en el que és la girola, per tant està en un lloc important de la catedral. Malauradament, com tota la catedral, va ser cremada la primera capella dedicada al Pilar, I actualment hi ha una d'aquestes que s'han fet de reparacions després de la guerra, però que es manté l'advocació i la seva ubicació en el que és la girola de la Catedral Nova. A l'església de Sant Joan també tenim una altra, que la Casa d'Aragó de Lleida, amb la qual també hi ha molt bona relació, i aquesta casa, evidentment, la COPE, pues, a través, sobretot, del Cosme García, sí. No cal dir que té una relació especial.
Estem al dia,
també.
Exactament. Estem al dia de tot.
Però el dia del Pilar, més que a la de la catedral, se va a la pilarica que hi ha en la capella de Sant Joan, en l'església de Sant Joan, millor dit. Després tindríem una altra, que aquesta no és tan coneguda, en el carrer Cardenal Cisneros, en uns blocs que hi ha, en què fan cantonada amb el carrer Satur, uns blocs que són relacionats amb les quarters militars, són aquesta estructura també militar, que seria per oficials. A la cantonada hi ha una pilarica també. Aquesta potser és una de les menys conegudes, per tant, no deixa de ser interessant. I en la pròpia Acadèmia Mariana, en l'oratori, quan s'arriba a lo que és la capelleta de l'oratori, hi ha el vestíbul, que hi ha unes pintures magnífiques del Miquel Murillo, fetes a l'any 1900, en les quals veiem, per una banda, a la Immaculada Concepció precedint l'entrada a la capella. En un altre costat està la Mare de Déu sobre una magnífica imatge de Lleida de l'any 1900 amb el castell del rei, encara més sense del que és ara, perquè no havia tingut l'explosió de l'any 1936. Per tant, val la pena de mirar aquesta pintura solament també des d'aquest punt de vista de la recreació, perquè la Mare de Déu va protegir a Lleida contra unes pestes que va haver al segle XIX. Però a l'altre costat hi ha una magnífica recreació, penso que és la més bonica que tenim a Lleida, de Santiago, en Saragossa, davant del Pilar, i la verge apareguda a sobre del Pilar. Lo tenim pintat aquí, a l'Acadèmia. Per tant, aquestes referències que tenim a Lleida val la pena en aquesta mini visita ràpida, que acabaria amb una de les parròquies noves que es van fer l'any 1973, per agafar una mica també l'expansió que tenia la ciutat, i d'aquestes parròquies noves es va fer la parròquia del Pilar. La parròquia del Pilar està situada al passeig de Ronda, és una església nova i que el disseny de l'església està fet per l'arquitecte Guillem Sáez. Després, en algunes actuacions, com el campanar, que no està acabat, l'ha ajudat l'arquitecte Àngel Corbella. El campanar és molt discret, potser, i passa desapercegut. Tampoc està acabat, perquè faltaria dalt el remat, que és la verge amb tots els apòstols, però té una campana d'aquestes de tipus tibetà, que toca no com les campanes nostres, sinó que és com el batall interior. Val la pena a vegades sentir-lo, tot que no se sent gaire. I dintre de l'església del Pilar, és una església d'aquestes modernes, evidentment que llavors no té l'arquitectura medieval, sinó que és com una gran sala en la qual la participació de tots els creients a la vora de l'altar és més fàcil, diríem, de veure-la. I hi ha un cris que presideix aquesta església, que està fet per una de les nostres escultores, potser encara no prou valorada, com és l'Antònia Quiló, que és un cris molt significatiu perquè és la creu, i de la creu sobresurt en relleu el que seria la figura de Cris, com si estigués a punt de sortir volant de la creu. Per tant, en aquest sentit val la pena. I per acabar, i recordar que a Lleida, a part dels pilars de la Pilarica, tenim un altre pilar. I aquest pilar no és religiós, sinó que és el pilar del general, el que hi ha justament quan passem l'arc del pont i anem a lo que és Plaça Paeria, on està, per entendre'ns i situar-nos, el que seria el teatre principal, aquells porxos. El primer pilar de tots, que aguanta els porxos aquests, sí? És un pilar que originalment era un pilar exempt. Encara està la estructura. Actualment aquell pilar té encara la data de quan se va reparar, que hi ha un angelet que està sostenint una data, que és de l'any 1759. I aquest pilar estava situat, fixem-nos, en una cruïlla important, és a dir, la gent que passava pel pont entrava a la ciutat.
No, és que llavors, sí, era la porta d'entrada.
I d'allí t'anaves cap a la dreta o cap a l'esquerra, o inclús pel carrer del General podies pujar cap a dalt, cap a... Llavors, allí què ficaven? Doncs ficaven, era el tauló d'anuncis. Ficaven tot el que passava a la ciutat en aquell pilar.
Vale.
I fins i tot a la gent que havia fet alguna malifeta, per agravi públic, la ficaven allà encadenada perquè la gent li digués, mira, i aquest amb un cartell ha fet no sé què, no? Que era una manera de l'oprobi més gran que s'hi podia fer. Per tant, aquest pilar és força interessant perquè, a més, es manté ben bé i en la cara que dona cap a la plaça de Sant Joan, l'any 1958 es va col·locar un bust de Blondel amb una inscripció que diu: a la memòria del marqués de Blondel, que de forma meritoria ejerció el gobierno de la ciudad de Lérida desde 1786 a 1794. Sus edictos, fijados en este pilar, contribuyeron eficazmente a su mayor progreso y desarrollo. La làpida es va col·locar el 15 de maig de l'any 1958 i passa molt desapercebuda, i recordar Blondel, que entre altres coses va fer el dipòsit de l'aigua, va fer la banqueta i va alliberar una mica que tothom tingués d'entrar forçosament a Lleida per anar cap a Saragossa, per entendre'ns. No? Uh-huh. Aquest pilar s'ha integrat en lo que és els porxos i ha quedat una mica dissimulat, perquè ara forma part, diríem, del que suporta aquests porxos que es van fer després de la guerra per fer l'entrada al teatre principal. Però és un pilar no religiós, però és el pilar, podríem dir, de Lleida més, més nostrat.
Doncs allí, parlant de pilars avui, de pilars no de noms de persones, sinó el que és arquitectònicament parlant. Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer. Hem parlat dels bocins d'història, avui recorregut per Lleida. La setmana vinent, el programa de la Seu Vella del mes d'octubre, que a més tenim excusa per parlar-ne. Bona setmana.
Gràcies, igualment.
Este martes en COPE te damos más.
¡Todo y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, Getafe Athletic Club y Atlético de Madrid-Rayo Vallecano.
¡Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE!
¡Tiempo de Juego, el número uno del deporte!
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Los números uno del deporte! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que viatgem ja cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia de la radiografia parlant d'esport, resultats sobre la taula i notícies esportives avui amb els titulars al camp. Ja, ho direm així, ja que estem a la tertúlia d'esports. Presidenta del Balàfia, Vole, Ivanes Ortega, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Què tal? Bé, el cap de setmana, no?
Bé, bé, sí, bé, sí, no ens podem queixar.
Venies espitosa i ara dic, bueno, però el cap de setmana bé.
Sí, sí, sí.
Vale. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu què tal, el cap de setmana bé, també?
Bé, 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 3-1, bé.
Bé, bé.
Ah, no, 1-1 vam quedar...
1-3 va guanyar el Balàfia.
Ah, 1-3.
1-3, és veritat. Ah, sí, sí.
Ai, bueno, que jugaven a fora.
Ah, el 3-1 aquest no compte,
no, no. Ah, no compte.
1-3.
Ah, no compte. No.
Parlem de l'esport de
Lleida. Han d'haver sigut al revés. Mare meva, les pancartes, com estarien a la ciutat?
Pues estaríem tristos perquè el Balàfia mereixia guanyar un partit.
Parlem d'esport.
Ja parlem de...
Ja li tocava. Sí. Cap d'esport del diari La Mañana. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Sentat.
Estàs assegut?
Sí. Bé. 3 de 3, sí.
3 de 3.
No s'han assenyalat? Darrerament?
A mi mal de cap, me fot tot ja, home. Ja arriba un moment que dius, és millor riure que plorar.
No, clar, ara podríeu dir que, clar, m'expliquen coses i després jo les dic, no, que això és públic. Vull dir que això no... Això, per desgràcia, va ser públic. Bueno, va, després ho expliquem. Va, cosetes. Mira, sorprenentment, el hoquei femení... No, el picat 2, Vilassana 2.
Sí, entre setmana.
Entre setmana,
sí.
Va ser el dimecres, mm-hmm. Però vull dir que els primers punts de l'Alpicat,
sí,
han vingut davant del Vilassana, mm-hmm.
Que no havia perdut
ni un sol partit.
passa que no té les tres jugadores argentines que han marxat en la, amb la selecció.
Ja, ja, però...
Que ara s'han aturat les lligues, precisament perquè hi ha els mundials, però sí, bueno, és curiós, és curiós. Home, a veure, són els equips que més se coneixen, perquè en pretemporada ja van jugar dues vegades.
Sí, aleshores... però vull dir que no deixa de ser curiós el Vilassana, que llevat de l'any passat als play-offs, venia de guanyar-ho tot, absolutament, eh?
No, i en guany també...
El que són un nucli de jugadores, eh?
Bueno, i sempre és el derbi.
Es van a germanar.
Exacte.
Es van a germanar.
Sí, i aquí sempre tens un plus més al derbi. Clar. Que dius, bueno.
L'hoquei femení no torna fins al 19 de novembre. Bueno, una cosa similar li passarà al futbol, però el futbol de primera i segona divisió, la resta seguirem jugant. Amb hoquei masculí, aquesta setmana també va recuperar partit el Lleida Llista, també el dia 12, empatant a casa 4-4 al Caldes, Xavi. Un puntet, tu.
Bueno, un puntet és un puntet, però vaja, s'esperaven els tres punts.
Bueno.
Una llàstima.
L'hoquei masculí igual, fins al proper 19 de novembre. No
sí, tornem... aquestes lligues una mica rares, amb un llevall.
Sí, pensava que això només ho fèiem al futbol aquest any, però veig que...
No.
De totes maneres, el Lleida llista per molts jugadors... per la queda de seleccions.
No, que va.
Dir, per buscar
sembla, la... sembla que no en perd
no,
cap.
No, en Lleida només afecta al Vilassana, que sí que sí, les tres sí, internacionals ara argentines. Sí.
Bueno, ho deia per buscar-li la part positiva, però estarem sense hoquei fins a la meitat del mes de novembre.
I ja ens anirà bé parar una mica, descansar, sí, sentar-se en una taula, sí. Respirar fons i dir, bueno, a veure...
I què per temps podrà?
Què ens està passant?
Correcte.
Perquè, certament, ostres, l'inici està sent bastant fluixet. Però,
bueno. Amb futbol femení, l'AEM va caure a casa, 1-2, que això també és notícia, davant del Logroño. Això deixa les lleidatanes a la 12a posició, amb 6 punts. S'ha trencat aquella ratxa de victòries i de partits sense perdre a casa. Això torna a recordar el que dèiem, que això serà complicat, partit a partit.
Sí, home, és que estan a la segona divisió,
Sí, sí. És que és una lliga...
És que és una lliga duríssima,
estem parlant d'una altra galàxia.
És una altra dimensió. I, bueno, sí, a veure, és el Harry Potter Stadium, no?, que li diuen, no?, perquè allí l'equip fa màgia. El que passa és que, clar, guanyar-ho tot a casa és molt, molt, molt complicat i tard o d'hora tenia que arribar, doncs s'ha arribat aquesta setmana, però, bueno, l'important és que l'equip està competint i bueno, l'objectiu és la permanència a nosaltres. Vull dir, tampoc ens hem de ficar excessivament nerviosos per haver perdut un partit a casa, perquè també és cert que l'equip és capaç de treure'n un fora de casa.
Proper partit davant del Rayo Vallecano a Madrid, són últimes, amb 0 punts. És una oportunitat interessant per treure 3 punts a domicili i eixugar la derrota de casa.
Jo no tinc vist el Rayo Vallecano, per tant, no podria fer un scouting, però torno a lo d'abans, estem a segona divisió. I aquí sí que jo crec que tots els partits són complicats i aquests són els partits que són una mica de parany, no? Precisament pel que dius tu, no? 0 punts, va, vinga, ja està fet. No, compte que si estan aquí és per alguna cosa.
Com el Manresa, ara en parlarem.
Tot i que també és cert que el Rayo Vallecano institucionalment i sobretot el tema del futbol femení tenen allí muntat un cristo tremendo. I això, òbviament, afecta el tema esportiu, clar.
És veritat, aquella història no s'ha resolt, no?
Ni se resoldrà.
No.
O sigui, era amb l'entrenador que havia estat acusat i històries...
Bueno, i les jugadores que no cobraven, sí, i que no estaven als pisos, que el club no havia complert alguns dels compromisos... Bueno, un desgavell total i absolut.
Bueno, l'esport femení, de veritat, que és digne d'estudiar a vegades, però...
Bueno, donem a la selecció femenina de futbol.
Sí, déu-n'hi-do,
15 jugadores que no juguen, juguen els altres i guanyen.
Sí, clar, ara què farem?
Llavors què fem?
Què farem ara?
Les tornem a repescar o no les repesquem?
Bueno, plantejar-te que si tens 15 professionals que fiquen en dubte la forma de fer el teu entrenador, doncs potser tens un problema, més enllà dels resultats. Perquè això ja no és una, dos, tres que diguin, no?
Sí,
no,
fas
no. És que són 15. Aleshores, són 15 i tu mires per xarxes i és Vox Populi. És Vox Populi, que allà hi ha una mala maror tremenda.
Sí.
I que les jugadores ho han intentat arreglar, que les jugadores han intentat parlar amb la federació, i la federació, en lloc d'escoltar-los, el que ha fet és filtrar doncs, aquests documents en els quals demanaven, no, i a veure què passa aquí, no? Llavors és una guerra d'egos. Bueno, Val, sí. Vas guanyar un partit, però no crec que sigui la millor manera de funcionar, i més en un moment doncs, que el futbol femení, precisament a Espanya, ostres, està de pujada. Tenim el Barça, que és el pal de paller, s'estan negociant convenis col·lectius i...
Sembla que no volen que funcioni, no, perquè ja, al final
no funcionarà.
Es treuen alguna cosa perquè no funcioni.
Ja, però aprofito per dir que aquesta nit hi haurà el partidazo el president de la Federació Espanyola de
la Federació. Ja ha dimitit, ja? Ha dimitit, ja?
No, ve com a president. Després ja parlarem també d'aquests àudios, que la veritat és que ningú es qüestiona com s'han obtingut, realment. Bueno,
en aquest país ningú es qüestiona.
És a dir, o sigui, traiem unes converses privades per WhatsApp que podem tenir tu i jo, que tretes de context a vegades, doncs certes frases potser farien mal, les fem públiques i d'allí demanem explicacions, que això sí, també seria una altra història.
T'entra la fer un punxat a mi, com el president de la Generalitat.
Sí, però m'entens? Vull dir, és que a vegades no saps com, què dius, però bueno.
Pegasus aquest i el Barreiros, a mi.
El bàsquet femení, que també ha començat, la seu que hi ha a casa, 72-77, i amb bàsquet masculí, 91-83, ahir a migdia. A veure, comencem a parlar. Jo ja he començat a sentir massa el tema ACB.
No interessa parlar-hi d'això.
Ja, però és que estem a 17 d'octubre i jo ja l'he escoltat amb moltes converses.
A veure, aquí, no portem 30 de 30.
Per això t'ho dic, que no sé si... Tranquils, no? Parlem-ne al febrer o al març.
Sí, no,
bueno, que jo crec que tampoc aquesta pressió afegida tampoc no
és bona.
No és bona per a ningú.
Llavors és com... Que es guanyin partits perfecte, però...
Clar, evidentment, i bueno, l'Albert n'entén 25.000 vegades més que jo, però crec que tenen una plantilla bastant bona, no?
Però ara li marxarà el pivot, no?
Bueno,
no acaba de assentar-se aquell bon home.
Veurem a veure què passa. És cert que ahir jo crec que el Gerard ja li fiqui la creu.
Però això ho dic.
3 minuts i 54 segons.
Tècnica.
Eh?
No, ahir el Gerard, tècnica.
Ah, sí, no?
Ah, bueno, això ja és normal.
A la primera, i quan...
Això és normal.
Perquè això ho vaig veure a la tele, quan li diu... Escolta, que l'altre entrenador també està parlant, i li diu l'àrbitre... Piensa que ja tienes una, com dient, a la pròxima...
Si tornes a marxar.
És una cosa, tio,
però això
increïble.
Ho apuntava el Xavi, que això també s'ho ha de
començar a mirar. És que ens tenen
mirar,
ja, eh? Ens tenen ja, vamos.
No, és que no ens tenen. És que aquest bon home, l'entrenador nostre, és una mica saltat.
Bueno, però l'altre també va dir moltes coses, eh?
Però l'Òscar Latahí, que després té els sants nassos de pujar en roda de premsa i diu, clar, jo és que jo no sé fer esto de pressionar els àrbitres, però igual ho tindré que fer. Ostres, li monté un pollastre als àrbitres.
Exacte.
Descomunal. I a la següent jugada li torna a muntar un altre pollastre...
I l'avise.
I no li piten. Llavors,
l'avise.
Exacte. Que el Gerard és de metja curta.
Vale.
Sí. I té antecedents.
Sí, que de vegades...
Porta antecedents.
Ve que de fogositat, sí, però estem en lo de sempre. Si el nivell és aquest... Les deixeu la tècnica, també l'altra, i no passa res. Tècnica per ti, tècnica per mi.
Mateix ja va ser-ho per tothom.
Clar, el que no pot ser és que ja li han penjat el San Benito de que tal, i a mínima ja, pam. I a l'altre no. I dius, home, doncs això no pot ser.
Però és el que dèiem, el mateix criteri per tots i durant tota la temporada sí pot ser. Perquè així la gent sap a què atenir-se, no?
Clar, però això no hi és mai, perquè això és esport. I aquest mateix criteri no hi és. Ni aquí, ni al futbol, ni cap posto.
Li deia abans a l'Albert que em vaig connectar un live a Instagram que va fer el Michael Carrera i deia que era el partit que en tota la seva carrera li havien donat més cops.
Sí.
Perquè diu que ahir en va rebre 25.000. Però, evidentment, com el Michael ja té aquest també Sant Benito posat, doncs clar, li piten la meitat de les faltes.
O sigui, ahir a Michael Carrera probablement li van fer unes 25 faltes, li van pitar 7. I a ell li piten 5, de les quals 3 en atac.
Exacte.
A veure, dius, bueno, centrem-nos. Perquè volem una lliga potent. Volem una lliga amb bons jugadors. Hòstia, i resulta que l'MVP, perquè Michael Carrera va ser l'MVP l'any passat, perquè entenc que Gasol jugava en un altre esport, i aquest any MVP la primera jornada, MVP la segona jornada, i el 5 de la tercera jornada, ostres, cuida'l una mica.
Home, sí, ja.
Cuida'l una mica. I com a mínim... Doncs pita-li les que són flagrants, que el bàsquet és un esport de contacte. I, evidentment, això, no sé si era Obradovic o Malkovic que ho deia, diu, tu has 50 faltes, que no te les pitaran nunca, 50 faltes. Bueno, però almenys les 4 o 5 que són clatellades sèries, xiula-les. I si no les xiules, després no li pitis a l'altra tècnica per protestar. Val? Aleshores, el que passa és que és un bucle en el qual ens hem ficat, Gerard Michael, Michael Gerard, i no ens en sortim.
Arrel
però, bueno, l'equip va guanyant.
Arrel del que deia el Xavi, clar, al final és decisió humana. Llegia també que s'està estudiant ja una intel·ligència artificial pel tema del VAR del futbol, perquè ja no hagi de decidir una persona.
Ja.
Bueno, és que la del VAR...
De totes maneres, me sembla que sempre al final serà decisió d'una persona.
És que té que ser així, home.
És que al final, I aquí, tu, bueno, i la Vanessa ho sap, i tu també, l'error forma part del joc. No hi ha ningú infal·lible.
No.
Perquè si no, ningú guanyaria ni perdria, perquè tots els partits acabarien amb empat, perquè tothom ho fotria tot, o els porters ho pararien tot. Però clar, si els porters ho paressin tot, voldria dir que els davanters ho fallen tot. Clar, l'error ja forma part del joc. Es tracta de minimitzar-lo. I al bàsquet el que ha passat és que xiulaven dos àrbitres a l'Eporo, d'unes temporades cap aquí ja són tres, això implica, doncs, ficar més gent al col·lectiu, i pugen àrbitres, doncs, que potser encara no estan preparats per xiular una a l'Eporo. I això provoca, doncs, en algunes situacions, doncs, ja gracioses, com l'altre dia, que l'àrbitre va fer tres vegades el salt inicial perquè no tenia nassos de tirar
la pilota
de tirar vertical. La primera li va sortir un bunyol, la segona li va sortir un bunyol i la tercera li va sortir un bunyolet, i el Pere va dir, bueno, va, siguem, perquè si no podem estar tot el matí per fer el salt inicial.
Va enviar l'11 de setembre. I va dir, no, que juguen al Barris Nord.
No, però vull dir que estem parlant de pujar al CB, eh?
Que és una xorrada, que és una xorrada.
Bueno.
Però te demostra que aquest tio en aquell moment segurament està nerviós. Clar. Perquè, clar, quan
no, nerviós, segurament ho sap fer. El que passa és que, clar, és el que dius, està nerviós.
Està nerviós. Llavors, bueno, no estàs preparat per xiular aquest partit.
Però veus, això que dius del VAR, el VAR també s'està instal·lant ara al bàsquet a CB.
L'instant replay, sí.
L'instant replay, sí, ja. No sé si diu VAR, però, sí, sí, però també es veuen les jugades, i em sembla bé, i les pot veure el públic. I llavors també, ojo amb això, eh?
Bueno, a la Premier, per exemple, el VAR es veu a les pantalles gegants dels estadis.
Sí.
El que passa que jo, que he sigut àrbitre en el meu esport, i vaig ser de nacional, també sempre tendim a criminalitzar la mateixa persona, i també els jugadors també s'equivoquen.
No, no, això és claríssim.
Llavors,
la errada humana existeix. El problema de tot això, i jo, quan vaig fer el curs d'àrbitre nacional, el problema és que els àrbitres a vegades ens agrada, o ja m'hi fico també, com a complicar-nos la vida. I per això dic que no, perquè si tu tens el mateix, o sigui, decideixes de la mateixa manera per als dos equips, en el cas del voleibol és molt curiós en el tema dels dobles, no?, del segon toc, no?, que és un tema molt subjectiu i costa molt. Però si tu mantens el mateix nivell als dos equips, és impossible que ningú es queixi. Es queixen igualment, però quan tu li dius sí, però és que també l'he pitat a l'altre... Bueno,
però això és el que dic jo, mantenir un... pot ser el criteri molt estricte o poc, però igual per tots. Clar. Ja està.
Però si el comences molt baix, el que no pots fer és que va avançant el partit i de sobte llavors el puges cap aquí dalt, no? Perquè als jugadors tu des de l'inici els has dit que el nivell era aquest.
Clar.
En bàsquet és evident que és molt més complicat, o al futbol, perquè és un esport de contacte, el voleibol, no passa això. Però és evident, a mi, ja et dic, entenent molt poc de bàsquet, jo vaig veure això, que és que ahir no era el mateix raser per tothom. Llavors, és que els jugadors van una mica bojos per això, precisament, no? I el Michael Carrera, que a més té aquest caràcter que és trilita, doncs clar, no ho pot suportar, perquè veu que amb ell estan fotent mastegots, i ell, a la primera que fa, fasca. Llavors és com a... I el Gerard jo crec que li passa igual, que el Gerard comença tranquil, però després ja va veient que amb ell el frenen i a l'altre no, i això és que amb ell el trau de polleguera.
De totes maneres, després... jo, amb educació, que un entrenador ho visqui i cridi i es mogui, tampoc hauria de ser un problema.
No, mentre no faltis al respecte.
Per això
no,
te dic.
No passa res, però és que després hi ha un tema, que és el que jo crec que diferencia l'àrbitre bo de l'àrbitre dolent o mediocre, que és l'absurda llei de la compensació. I això m'ho deia el Javi Estrada. Dic, hòstia, però tu l'has cagat moltes vegades. Diu, sí. I hi ha vegades que, tal com xiules i tal, te'n dones compte que t'has equivocat.
Claro.
Però el que has de fer és un reset. Bueno, m'he equivocat.
No hi ha marxa enrere, en aquell
moment. Messi acaba de fallar a porta buida.
Clar.
No passa, Ter Stegen se l'acaba de menjar. No passa res. El problema, i això passa molt al bàsquet, és que els àrbitres... Arriba un punt del partit que miren allà el marcador, veuen moltes llumetes amb un costat, diuen, hòstia, que aquí han pitat moltes faltes, i llavors automàticament intenten compensar, perquè al final tu mires les estadístiques i
sempre queden igualades.
I les faltes, si fa o no fa, tal. I al futbol, i al bàsquet, i a tots els esports, el principal problema de l'arbitratge és això, és l'estúpida llei de la compensació. O sigui, acceptem que com a persones humanes s'equivoquen igual que els esportistes, però accepto amb totes les conseqüències.
No, estic d'acord.
M'he equivocat. Bueno, no tinc per què compensar-te, no? L'he cagat, no passa res. I això és el que fa que els àrbitres siguin dolents.
Sí,
hi ha molts àrbitres que apliquen aquesta llei
compensa
de la compensació.
El trau de polleguera.
No,
i és quan se lien.
I tenir una mica de cintura. El bàsquet, que és precisament un esport on
sí,
es parla
això
molt...
També, això també.
No, però vull dir, altres esports no es pot parlar tant amb l'àrbitre, però al bàsquet jo trobo que dialoguen, que parlen, no? No passa res. Jo ho havia fet, haver pitat algo que després veus que t'has equivocat i el jugador t'ho diu, li dius Doncs tens raó, clar, ho sento.
No passa res.
Ja ho he pitat i ara no puc... O sigui, tens raó.
Sí, sí.
Ja està, no passa res.
Vanessa Ortega, va, que ho hem dit al principi. Saragossa 1, Volei Lleida 3, primera victòria a la Superliga 2.
A veure, us van agafant les festes del Pilar, per això, home, per això vam guanyar.
Ah, uf, partit molt, molt, molt complicat. Molt,
però,
molt.
Però va bé, què tal d'afluència de públic?
Estàvem a Saragossa,
Per això...
No es veia la grada i el pavelló, les grades no són gaire grans, però hi havia gent, sí, sí. Home, no ho sé, no, ara et podria dir quant.
No, no, perquè com que era poca, o sigui, setmana de festes i tot això, sí. Igual la gent s'anima més.
Sí, no, no, a Saragossa sempre hi ha molta afició. Molta afició al voleibol, ja us ho dic.
Lleida,
ja us ho dic, que al voleibol sempre hi ha hagut moltíssima afició. Bueno, va ser un partit complicadíssim, ens va costar moltíssim. Finalment l'entrenador va introduir uns canvis i van funcionar molt bé i finalment ens ho vam endur, però ens va costar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Els tantejos són molt ajustats. De fet, el tercer set perdíem, no sé, crec que 17-12, ho vam remuntar, vull dir que va costar molt, va costar molt.
Vanessa Ortega és una presidenta que baixi als vestuaris?
No.
Home, t'acaba de dir que ha set àrbitre.
De fet, jo no estava a Saragossa tampoc, vull dir, jo ho vaig veure
per... Quan juguen a casa?
Vaig veure l'estreaming. No, vale. Jo no hi vaig mai al vestidor, ni parlo mai amb l'entrenador de qui ha de jugar i qui no.
I amb els àrbitres?
Sí, amb els àrbitres perquè me toque. Però, bueno, el dissabte, el primer partit a casa, doncs la Vanessa, que la noia que estava arbitrant, va demanar aigua i li vaig portar l'aigua jo, vull dir que no...
Sí, sí, ho dic, ho dic perquè he llegit que el Joan Laporta va baixar al vestuari a parlar amb l'àrbitre, jo em sembla una baixesa tremenda.
No, jo amb els àrbitres, per sort o per desgràcia, com que he format part d'aquest col·lectiu, la majoria els conec, vull dir que
però,
no...
O sigui, el president del Futbol Club Barcelona que baixi a parlar amb o a recriminar-li alguna cosa a l'àrbitre quan ja ha xiulat el final, és que...
No diré el que penso perquè que no es pot dir per la ràdio, però bueno, això és una pixada fora de test, però vamos, totalment.
No sé, però estem a lo de sempre. I ara què li passarà al Joan Laporta?
No li passarà res.
600 euros.
Pues aquest és el problema.
De sanció, 600.
5 milions d'euros de multa i 5 mesos d'inhabilitació.
No, que torna a activar una palanca i ja no queden palanques.
Vale.
Però si al final vol 40, tantes palanques.
Ho has de saber quin és el teu lloc.
No pot ser.
Siguis el president del Barça, siguis el president del Balafia Bolí.
No, Laporta ara com si hagués sigut el Florentino.
Sí, no.
És igual, eh?
Tu has de saber quin és el teu lloc.
Al final, al món de l'esport, què és el que pique? La butxaca.
Sí.
5 milions d'euros de multa i 5 mesos d'inhabilitació.
I s'acaba la tonteria.
Perquè és absolutament...
I el seu fill a la presó.
Impresentable.
El seu fill té d'altres problemes.
Si va pegant a la xiqueta al bar, doncs a la presó.
Ara que estem a futbol masculí, al final la Terrassa no va ser tan fàcil com pensàvem. Terrassa 1, Lleida Esportiu 1, ho vaig dir jo.
Com era l'últim?
Que no hi entenc, perquè jo només miro números aquí a la classificació, i sou vosaltres els que em dieu, espera, que els camps són complicats, que els rivals a vegades costa que s'han engracin i que comencin a funcionar. A la mitja part, per dir, amb 1-0, molts titulars dels que llegites, Lleida salva un punt.
Oh, claro, és que la primera part no van tirar ni a porteria.
Sí, no hem perdó, salve un.
Van tirar a porteria?
Albert Square.
No van tirar ni a porteria.
Esportivament parlant.
No podem fer ni un gol. Amic.
Lleida Esportiu, com el vas veure? Expliquem el partit.
Doncs tenint en compte que hem fet 4 gols, portar 9 punts, me'n sembla...
Es veu rentable.
Espectacular.
Vale. Clar.
Tenint en compte que d'aquests 4, 2 els ha fet el central,
sí,
no gaixes, que... ja em sembla de traca i mocador.
Jo crec que haurem de canviar el central pel delante centro.
No, ara en sèrio.
Baixar al revés.
Ah, i el punt ja és bo perquè és fora de casa. I al final...
Si el fas bo, el diumenge amb el segon tino.
Ah, el problema és que ja vens d'empat a casa.
Ah.
Aleshores, clar, ara té el Saguntino. Saguntino, eh? Sí?
Se l'hagués el Saguntino, no?
General, no ho sé. No
sí, el general Badarejo, se l'hagués bé.
I, clar, ara ho has de fer bo. Però per mi, treure'm una Terrassa, amb aquesta lliga, sumar fora de casa, fantàstic.
Terrassa no té mal equip, eh?
No, ningú té mal equip.
Però el Terrassa segueix amb descens.
I el que no té mal equip...
No, a veure
on acaba. I el que té mal equip té un camp que és una capsa de mistos,
sí.
I anar allí és anar a la Tercera Guerra Mundial. Però, per mi... mirant-ho des de fora, un punt a Terrassa és un bon punt. Sumar fora en aquesta categoria és un bon punt. El problema quin és? Que portes 4 gols.
Sí, sí.
Clar.
No remuntem, eh?
I aleshores, i les jornades van passant. Hi ha gent que està ficant una mica nerviosa. I amb raó. Aleshores, bueno, pues, veurem com evoluciona. És un equip nou, en fase de creixement...
O sempre és el Xavi Hernández.
Portem 9 punts, no, però, Xavi Hernández, però si tot això és veritat. No, ja. Passa que després hi ha l'altra lectura i és, bueno, què ens està passant, no?
Bueno, però fins quan s'aguanta,
això? Per això. Al final està aguantat amb pinces, no?
Ara estem a 4 punts de la promoció d'ascens.
Però és que oblida't.
No, sí, ja, però al final ja. La gent és el que mira, això. No,
sí, bueno, i això més hem perdut ahir, que, quan estaríem?
Ja...
A 5.
No, però i sí, això tampoc no. Escolta, el filòsof gallec instal·lat a Suïssa va dir que el primer objectiu és la permanència.
Sí,
no?
Sí. Venga, pues... No, primer és el diari El Segre.
Assolim...
No. Després la permanència.
I Copelleida. Copelleida també col·labora estretament. Sí. Però, bueno, primer aconseguim la permanència i després ja...
Ja la tens, Ricard.
Ja veurem, però és cert que si bé defensivament l'equip està funcionant força bé, sí, doncs tenim un problema en atac. A veure, que al final és el problema que tenen el 90% dels equips, eh? Del 90% de les categories, perquè al final el futbol el que es paga és el gol.
I ara més que mai, eh? Els darrers anys. Bueno, sempre ha sigut així, però ara costa trobar gol, eh?
Per tant, jo, en relació a expectatives i resultats, jo crec que podem estar contents.
Sí, ha sigut rentable. Els 4 gols han sigut rentables.
Proper partit a casa, davant del Atlético Saguntino, que té les xifres, parlo de xifres fredes, calcades a les nostres. Exactament igual, només han fet 4 gols i n'hi han fet un més, 5. Porta el mateix, eh? 2 victòries, 3 empats, 2 derrotes, 9
punts.
Quants
gols? I quants gols?
4 a favor, 5 en contra. I nosaltres 4 a favor i 4 en contra. O sigui, estem a balanç 0. O sigui, és un equip calcat.
0-0.
Sí.
No, si només parlem de números...
0-0, sí.
0-0.
Perquè, i l'altre al
com sigui 0-0, el dilluns vinent...
Perquè mig a mig no podem quedar.
No,
mig a mig.
La mitjana és 4 gols, 8 partits, doncs és mig, no? Bueno, doncs 0-0.
A mi m'està contents, la federació no ens dona un punt.
Ve el Badalejo, que imagino que vindran ganes. Bueno, ja veurem. Però de moment estem allí, i institucionalment... Hi ha una calma.
Bueno, hi ha una calma tot, des de la part, des de la vessant legal, que no tiren
banc
res.
Sí,
què és
això de legal?
Legal vull dir de...
Los ocupes encara hi són, eh?
Sí, bueno, però...
Sí, però la jutgessa...
No dic res, cara.
Hi ha la cautelar i ja està.
I l'Ajuntament tampoc.
No.
Van
dir que sí, però de moment...
No, jo és que jo estic esperant licitar, perquè jo tinc gent que vol licitar.
Per això et dic que hi ha una calma... Calma tensa,
bueno,
que dirien aquells. I mentre el dia a dia del club, doncs no és fàcil. Vull dir, l'altre dia ja va sortir Nesquens, doncs, explicant cosetes, no?
Claro.
Que resulta que aquests que eren, doncs, els valedors de la transparència, dels drets humans, dels valors, de pagar-ho tot i tal, doncs no, són com tots. Que no passa res, perquè si ets com tots, és que tots són igual de bons o de dolents, depèn de com tu miris. Però tornem a lo de sempre, tu estàs allisonant i després resulta que estàs fent lo mateix. No sé. Però bueno, com que hi ha mitjans que col·laboreu estretament amb el club, Àngels Castilla,
si dius aquestes coses, no...
He de dir que no tots som iguals, eh? No hi ha cap jugador del Força, cap jugador del Badafia, cap jugador de cap altre lloc que es queixi així. Vull dir que algo
passa, no?
Fem la resta. Bé.
També he de dir una cosa, i corroborant el que diu l'Albert, que el futbol és diferent en aquest país. No sé què passa,
però per què té que ser diferent?
No dic que tingui que ser, però que és diferent, que la gestió del futbol...
Perquè està mal portada.
Hi ha massa clubs, hi ha massa jugadors,
està
hi ha massa de tot, i els diners són els que són.
Mira, jo...
I no trobes ni la pilota de voleibol als emojis.
Sí, doncs, sí. Mira, això és veritat.
Mira, jo fa 20 anys agafar el Seat Panda de la mañana amb el Toni Alcántara, implantar el Camp Nou, doncs, la setmana abans de la final de Wembley. Hòstia, 20 i no, són 30 anys ja. Bueno, 30 anys... I baixar el Ricard Maixencs, però què foteu aquí? Us heu d'acreditar, ja, perquè som de la mañana, i ja està. I entrevistar a Stoikov, a Laudrup, a Koeman, a Salinas, a Begir, a tothom, i no tenies cap tipus de problema. Arribaves a Lleida i te n'anaves a fer doncs, un cafè o un cubat o el que surga amb els jugadors del bàsquet, amb els jugadors del futbol, tant, no sé què, però especialment amb el futbol. Ara estàs a segona ref, i és que són absolutament inaccessibles.
No, jo això ho critico, perquè jo recordo aquí...
El futbol ha bunkeritzat els futbolistes de tal manera... que es pensen...
Són déus.
Que són déus.
Clar, jo...
I jo puc entendre que Messi, pues, home, pues no pot sortir al carrer perquè és Messi. Vale. Però, hòstia, segona ref.
Però jo entenc, i no sé si, Albert, tu ja estaves aquí en aquesta tertúlia, que aquí els dilluns normalment trucàvem a qui havia fet el gol de la Unió Esportiva Lleida.
Correcte.
Però trucàvem amb una llibreta que tenia el Sergi Tor,
que tenia tots els
mòbils de tots els jugadors, i trucaves 5 minuts, oye, que com ha ido el partido, com estàs, bé, tal, gràcies, i ja està. Ara és realment complicat.
Sí, sí. Jo he treballat amb una altra emissora de ràdio, de Lleida, i feia esports, i no tenia cap problema en trucar.
Però és que em consta que no és un problema de Lleida, que és un problema general.
És global. Amb el futbol és bastant global.
Sí, no és un problema de Lleida.
Perquè s'han bunqueritzat. I després, si els xavals, al final, en un percentatge molt elevat, collons, escolta, entren dos hores a cada dia. Si els tens mitja hora entretinguts amb un diari, amb una ràdio, amb una tele, pues bueno, pues si al final els fas un favor, entre cometes, però no? T'estaràs una mica tal.
Però vull dir que sembla que vulguin tenir control del que han de dir. Si jo al final, sí. Però jo al final no l'he d'apretar amb un jugador. Només li dic, oi, què vas sentir a l'hora de fer el gol, com te vas trobar, com vas acabar el partit, tal, ja està.
I que tots els periodistes ja respectem aquest fair play. Tu no li preguntaràs a un jugador, bueno, escolta, què has cobrat, exceptuant en el moment que va haver tot el jaleo.
Clar,
però tu, amb una entrevista normal d'un dia d'esports...
Ah, no es pot preguntar això, si has cobrat.
A veure, jo no li preguntaré aquí si el truco perquè va fer el gol el diumenge. Crec que no toca aquest dia.
No, però és que és igual.
Altres coses sí, però...
Però és que quin problema hi ha?
Si hi ha transparència, no hi ha cap problema.
Que no m'ho no, seguim. Si tu tens tot endreçat, tot funciona correcte i no hi ha cap problema.
A veure,
pots preguntar el que et doni la gana.
Albert, convidem el Javaloyes?
No.
Per què?
Per mi cap problema. Us doneu la mà
No.
Bueno, us dieu el que us heu de dir.
No. El micro tancat.
Arregleu les coses que teniu.
Tu el pots convidar com a convidat, evidentment, i nosaltres el respectarem, evidentment.
Faltaria més.
No, però vull dir que les coses s'han d'arreglar, no?
Els amics, cadascú els tria fora i...
Cadascú...
Però és que jo no tinc cap problema.
Ja ho sé,
però... Si jo no en tinc cap problema.
A la millor tot ve de mals entesos i al final es fa la pilota gran, mai parla...
No, el mal entès és que et pense... Bueno, és igual. Okay. Bueno. No queda temps. Bueno, la setmana que ve s'ha de parlar.
Este Márquez, segon.
Sí, senyor, Marc Márquez, poca broma.
Sí.
La, la moto no està bé per res, però ell potser sí, eh?
Sí, sí,
ell potser sí, eh?
És un crac.
Per cert, una cursa maca, va guanyar una Suzuki, tio, m'alegro.
Sí.
No.
Perquè ara pleguen.
No,
per això te l'alegres, perquè ara pleguen.
No, i la cursa va estar entretinguda, no com darrerament. Sí. Albert Escuer, va, Xavi Pérez, Ivanes Ortega, que m'alegro molt que estigueu aquí un dilluns més. Bona setmana.
Igualment. Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2. Demà hi tornem a les 12:20 aquí a Cope Lleida.